Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Gerra d'aigua freda per a la família Jubany. L'Audiència de Barcelona ha revocat la reobertura del cas sobre l'assassinat d'Helena Jubany. La sala alega que les proves aportades des de la seva reobertura el mes de juliol passat no suposen un canvi significatiu respecte de la primera investigació. Per això, demana al jutjat de Sabadell que porta el cas que no continuï amb les diligències. La investigació posava el focus en el principal acusat, Santi Laiglesia, a qui la família de Jubany culpa del crim de la jove. Helena Jubany va morir el 2 de desembre de 2001, dos dies després d'haver desaparegut, i va ser trobada en un cel obert de l'edifici on vivia Montse Careta, una de les detingudes, i que es va suïcidar mentre era a la presó. És dimarts, 2 de març, així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Uns titulars que repassem amb el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia.
La destrucció d'ocupació es manté durant el mes de febrer a Sabadell.
Un total de 190 sabadellencs s'han quedat sense feina i ara la xifra total de desocupats és de 15.542 persones. No registrava un volum tan elevat des del mes de març de 2016. L'atur també ha pujat al conjunt del Vallès, que suma 522 aturats més respecte del gener. A la comarca ara hi ha 62.295 persones desocupades.
Apareixen nous fragments de l'antiga muralla medieval de Sabadell.
S'han localitzat en un solar de la via Massaguer. Jordi Rogi, de l'empresa Aragó Arqueologia i Patrimoni, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Sabadell era una vila encerclada per un mur amb muralla, torre i un vall o fossat defensiu perimetral, que en aquest cas també englobava el barri del Raval, que aquesta ha estat una mica la confirmació d'aquesta intervenció i la sorpresa, no? Perquè ja no es creia que el barri del Raval estigués dins del clos amurallat. Es pensava que era, esclar, un barri, ja, com diu el nom, no? Raval, d'extramurs, no? Una cosa de fora. Doncs no.
A banda dels trams de muralla, també han quedat al descobert uns túnels subterranis que podrien haver-se utilitzat com a mètode de defensa.
L'economia centrarà una part important del programa Hotel Suís d'avui amb l'actualització del límit salarial, entre d'altres temes.
El centre d'esports calcula que ha perdut 500.000 d'euros en facturació per la manca de públic a l'estadi. A partir de les dues escoltarem les valoracions del director general arlequinat, Bruno Batlle.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Aquest dimarts tenim un cel mig ennuvolat. Ens explica què ens espera de cara a les pròximes hores el Jordi Mateo des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Els núvols alts i mitjans han anat en augment de sud a nord i deixen el cel molt ennuvolat o cobert a pràcticament tot el territori català. Així ho faran fins avui al vespre. A més, s'ajunten també amb la presència de núvols baixos també a punts del litoral i prelitoral, sobretot als seus dos extrems. Tota aquesta nuvolositat ens podrà deixar algun plogim feble i molt aïllat, principalment a punts de la meitat oest del territori. Pel que fa a la temperatura, valors que seran molt similars als de la jornada d'ahir dilluns. I de cara a demà hem d'esperar que es mantinguin els núvols baixos a punts del litoral i prelitoral, sobretot també com al llarg del dia d'avui els seus dos extrems, mentre que la resta de Catalunya esperem més sol demà, cel serè o poc ennuvolat, només amb algunes bandes de núvols alts que sobretot seran més abundants durant la primera meitat del dia, i també haurem de destacar que a la tarda creixeran alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, principalment a punts del Pirineu i del Prepirineu. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, ara mateix continua tallada la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud per la retirada d'un camió accidentat ahir a la tarda. S'estan fent desviaments per la Nacional 340 i continuen les retencions a la zona per aquests treballs. D'altra banda, ja s'ha normalitzat la circulació a la C-155 a Palau-Solità i Plegamans, on aquest matí hi ha hagut un accident que ha complicat la circulació en aquest punt. I com funciona aquesta hora el transport públic? Ens ho explica explica des del Transmet el Javi Torres. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 5 minuts i mig de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Audiència de Barcelona ha revocat la resolució dels jutjats de Sabadell del mes de juliol passat que ordenava la reobertura del cas d'assassinat d'Helena Jubany, ara fa 20 anys a Sabadell. La sala assegura que les noves proves aportades per la família de la víctima per intentar inculpar el principal sospitós, Santiago La Iglesia, no són noves ni tenen la rellevància que se'ls atribueix. En els últims mesos, els advocats dels Jubany s'havien centrat en demostrar que la Iglesia residia al pis de la seva parella, Montse Careta, al bloc de pisos Pere, on van assassinar Jubany.
De fet, la setmana passada hi va haver una vista al jutjat de Sabadell on els advocats de la família Jubany van portar diversos testimonis que asseguraven que la Iglesia vivia al carrer Calvet d'Estrella i que, per tant, havia mentit durant la primera instrucció del cas fa 15 anys. De totes maneres, l'Audiència de Barcelona em diu que són indicis que ja van ser investigats en el seu moment i que són insuficients per assenyalar culpables. Pel que fa a la possibilitat que la Iglesia comprés els medicaments amb els quals s'hauria drogat Jubany abans de precipitar el seu cos des de l'àtic de l'edifici, l'Audiència considera que no resulta rellevant per revaluar la seva presumpta culpabilitat. Amb tot, el tribunal considera inútil que els jutjats de Sabadell continuïn practicant diligència sobre el cas.
La família de l'Helena Jubany assegura que en un comunicat que l'Audiència els ha provocat estupefacció i perplexitat.
Des del seu punt de vista, el tribunal no pot tancar la investigació perquè seria negar a la família saber la veritat. A més, consideren que l'Audiència s'ha excedit en les seves funcions, ja que apunten que les valoracions que fa de les noves proves no es corresponen en aquest moment processal tan inicial. També qualifiquen de ridícul que hagi emès el text a partir del material que hi havia el mes de juliol, quan es va reobrir la causa, i no tenint en compte les dues tandes de declaracions que hi ha hagut aquest 2021. Per això asseguren que continuaran lluitant per mantenir la causa oberta.
L'advocat de Santiago La Iglesia, en canvi, ha valorat positivament la decisió de l'Audiència de Barcelona, ja que comparteix la idea que les proves aportades ara per la família no són noves. Jaime La Paz.
Todas las pruebas que se habían propuesto ahora nuevamente ya habían sido valoradas en su momento, tanto las dos testificales que se habían alegado que eran nuevas, no eran nuevas porque ya se les había tomado declaración en su momento por la policía en el lugar de los hechos, también el hecho de que una de las farmacéuticas que se sabía dónde se había comprado el Nolotil, que ahora se intentaba investigar, o sea que todo había sido valorado por el juez y no había nada nuevo, y al no haber nada nuevo no había motivo para reabrir el caso.
L'advocat considera que s'ha fet un judici paral·lel als mitjans de comunicació i ha avançat que interposarà accions legals contra tots els que han fet saltar el seu honor. Més qüestions. L'Associació Cultural Can Feu veu amb bons ulls la proposta de l'Ajuntament de reconvertir el castell de Can Feu en un centre de formació en activitats mediambientals. Ara bé, exigeixen que l'edifici es pugui visitar i que tingui un espai museístic que en recordi la història i el posi en valor.
El president de l'Associació Cultural Can Feu, Aleix González, ha lamentat que l'Ajuntament no hagués comptat amb ells a l'hora de decidir el futur del castell. De totes maneres, no veu malament el projecte del govern local, ja que d'aquesta manera es rehabilitarà la Torre d'en Feu i els seus jardins. Ara bé, volen que la planta noble es destini a una casa-museu sobre l'edifici. Ho ha dit el Cafè de la Ràdio.
El jardí i el bosc i l'entorn és molt important per Can Feu, sempre ho ha sigut. Al bosc de Can Feu s'hi feien fontades, es feien sardanes, vull dir, tot l'entorn aquest de conrear, de quilòmetre zero, això es feia aquí realment, perquè era una finca agrícola. Tot el que sigui natural i ecològic, benvingut sigui. El que passa és que sempre el que estem dient, que no es perdi, que no es desdibuixi la història del castell o amb les funcions de Casa Museu que volem també que no perdi, no?
Ara bé, González és conscient que l'Ajuntament vol finançar les obres amb diners europeus i que aquests només es poden aconseguir si es vincula el projecte amb objectius de sostenibilitat i ecologisme. Ara esperen poder negociar amb el consistori per consensuar el futur de l'equipament.
I en clau municipal també us expliquem que aquesta tarda es debatrà el futur dels locals d'oci nocturn de la ciutat. El govern local portarà la sessió plenària d'aquesta tarda el pla de regulació d'usos d'espais recreatius que ha estat preparant els últims mesos. A grans trets, els locals que tinguin un aforament superior a les 150 persones no podran estar en barris residencials ni a prop d'habitatges, i els que tinguin un aforament superior a les 500 només es podran ubicar a Sant Pau de Riu-Sec.
El pla serà presentat per la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, i des del seu punt de vista el document és restrictiu, però d'aquesta manera diuen que volen ser respectuosos amb els interessos dels veïns dels locals nocturns.
El que no volem és convertir la ciutat en un supermercat, deixeu-m'ho dir així, d'oci nocturn, perquè això tampoc és beneficiós per ningú. Llavors, com que ara ho teníem molt restrictiu, no hi havia res, hem obert una mica les possibilitats, com dèiem, apartat sobretot les discoteques de més a partir de 150, apartar-los una mica d'on hi ha vivendes i veïns.
Per altra banda, el govern també presentarà el pla d'actuació municipal, on mostraran els principals objectius del seu mandat i les més de 900 actuacions que tenen previstes per aconseguir-los. Com va reconèixer el portaveu adjunt del govern local, Eloi Cortés, la pandèmia ha influït en com encaixaran els pròxims 3 anys de mandat.
Òbviament hi ha tota la part que té a veure amb economia, no? i el creixement econòmic. Hi ha tota aquesta part d'acompanyament i de suport a les persones quan necessiten formar-se o trobar feina directament, que és especialment important a l'hora de fer-ho després de l'impacte de la Covid, quan no sabem com impactarà després l'aixecament dels ERTOs, no?
Aquest pla no caldrà que es voti i ha estat consensuat per les dues forces de govern, el PSC i Podem.
I pel que fa a les mocions, la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell posarà el crit d'alerta pel tancament de sucursals bancàries en molts barris de Sabadell.
Entre els grups municipals, Esquerra demanarà que el nou aparcament soterrat del passeig sigui gestionat per Vimusa, l'empresa pública d'habitatge que ja s'encarrega de la zona blava. Ho ha defensat la portaveu adjunta de la formació, Èlia Soriano Costa.
Sabem que és possible fer-ho perquè Vimusa ja gestiona la zona blava. La zona blava es va municipalitzar amb el govern de transformació. Actualment està generant uns 120.000 euros directes de benefici per a la ciutat amb les places que gestiona. Per tant, sabem que es pot fer i creiem que és un bon actor de la ciutat per poder-ho fer.
La Crida reclamarà que s'apliqui el pla del Ripoll, elaborat durant el mandat anterior, un document ara al calaix que preveia una vintena d'intervencions al parc fluvial. Nani Valero és la portaveu del grup.
La gran aportació que té és que hi ha 18 actuacions agrupades, no?, en diferents àmbits del Ripoll, nord, centre i la part sud. Aquestes 10 propostes van acompanyades d'un detall de descripció dels treballs previs que s'han de fer i també d'unes fitxes on es detalla tot el pressupost que caldria anar fent en aquesta implantació d'aquest pla en aquests 6 anys.
Pel que fa a Junts per Sabadell, la portaveu Lourdes Ciuró demanarà que es destini un 1% del pressupost municipal a patrimoni, que serien uns 200.000 euros cada any. Des del seu punt de vista, el patrimoni ha de servir per revitalitzar els barris.
És molt diferent tenir aquella casa rehabilitada i tancada per fer-hi només visites i, per tant, poder visitar-la quan hi hagi un tour o hi hagi una petició d'alguna escola o d'alguna visita de grup. I és molt diferent tenir-la així a tenir-la, que a dintre s'hi pugui compatibilitzar amb algun tipus d'ús, ja sigui social, ja sigui cultural, ja sigui econòmic, perquè de retruc això afavoreix la dinamització social i econòmica de l'entorn.
Pel que fa a la resta de forces, Ciutadans demanarà que es promocioni el voluntariat de protecció civil i Esquerra i la Crida aprofitaran per proposar que s'elimini el cost del canvi de titularitat del contracte de subministrament d'aigua, que costa uns 37 euros. També instaran a crear una empresa municipal d'energia a Sabadell.
I precisament el grup municipal de la Crida ha denunciat que el pla d'actuació municipal que ha presentat el govern Ferrés i que es debatrà aquest vespre al ple municipal només conté un 38,1% d'accions no ordinàries. Dels 5 eixos que conté el pla és en l'econòmic, on la xifra d'actuacions ordinàries s'acosta al 80%. A més, els cridaires asseguren que només el 43% de les actuacions no ordinàries són atribuïbles a l'actual equip de govern.
Els regidors de la formació ho troben ridícul, elogien la feina dels tècnics, però observen mancances en les propostes pròpies. No troben referències al lleure o a les escoles bressol més enllà d'estudis. La portaveu Nani Valero diu que el PAM ha de ser una eina de compromís polític i aquest no és real.
Ha de ser l'eina de compromís polític i ha de ser l'eina de transparència i de rigor i de fiscalització de la ciutadania amb l'actuació municipal. Arribem a la conclusió de que aquest pla de mandat, que està per un costat escrit, però per una altra banda la sensació és que ens menteixen descaradament, que van anunciant a bombo i platillo, no, les seves actuacions, però que no són reals, que els falta planificació i el sobremàrqueting.
Valero argumenta que algunes actuacions no poden considerar-se part d'un PAM, com licitar un servei o protegir la legalitat urbanística, com exemple. També troba a faltar esments a perseguir la corrupció o facilitar l'accés a la informació municipal.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
Passa pràcticament un minut de 3:15. La llista d'espera en operacions de pediatria no urgents ha crescut al Taulí arran de l'aturada de la primera onada de la pandèmia, quan només es van realitzar intervencions oncològiques i d'urgència. Ara mateix un infant pot esperar entre un any i un any i mig per passar pel quiròfan. Així ho ha apuntat al programa al matí el director del Servei de Cirurgia Pediàtrica, Bernardo Núñez.
Núñez assegura que les urgències i els casos de risc estan coberts. No obstant això, arran de la pandèmia s'ha deixat d'atendre patologies lleus que sí que podrien tenir conseqüències a llarg termini.
Existe una cosa en nuestro ámbito laboral, que es lo que llamamos calendario quirúrgico. Hay como unas ciertas edades en las que los niños deben de ser intervenidos si tienen diferentes patologías. Pues es verdad que sin querer nos hemos retrasado un poco. Y ahora hay que ver a medio o largo plazo qué repercusión puede tener, porque es verdad que hay alguna patología, por ejemplo, testicular, niños que nacen con el testículo no está colocado en su sitio, pues puede tener ciertas consecuencias a largo plazo.
Malgrat tot, la llista d'espera no s'està donant en les visites externes, malgrat el gran volum que s'enregistren. De fet, durant el 2019, 5.000 nens es van visitar al Taulí.
Ponde, no tenemos apenas lista de... no tenemos tiempo de espera en las consultas. Actualmente incluso de... las visitas que son más preferentes, en menos de una semana las estamos visitando en Partalí, a pesar de todo el volumen de trabajo que tenemos. O sea, esto conlleva una gran organización, pero creo que actualmente el servicio pediátrico del Hospital Taulí es un ámbito seguro, por el tema de COVID.
Núñez insisteix que el Taulí és un dels tres hospitals de Catalunya de referència en formació de cirurgia pediàtrica, juntament amb Sant Joan de Déu i la Vall d'Hebron. En aquest sentit, assenyala que des del 2012 s'ha fet un salt endavant en les tècniques quirúrgiques, posant per davant la laparoscòpia a les tècniques tradicionals.
Més coses, la pandèmia ha fet créixer el sentiment de soledat entre la gent gran, així ho constata un informe de l'entitat Amics de la Gent Gran que posa xifres al fenomen. Segons l'entitat, 4 de cada 10 ancians se senten més sols que abans de la crisi del coronavirus.
És la principal conclusió que recull l'enquesta realitzada a 210 persones entre els mesos de juny i juliol de l'any passat. L'estat d'alarma ha suposat un augment de la sensació d'aïllament de les persones grans. D'una banda, perquè no s'ha pogut veure amb les seves famílies i de l'altra, perquè han deixat de relacionar-se amb la comunitat. Txell Teixidor és responsable de l'àmbit d'acció social de l'entitat Amics de la Gent Gran. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Tens la teva rutina diària, tu surts de casa, vas a passejar, o vas a buscar el pa, o vas a fer les tasques que hagis de fer. Després prepares el dinar, després ve un fill o un familiar o qui sigui a casa. Clar, tu prepares i fas que el teu dia sigui actiu, no? En el moment en què has de quedar-te a casa i no et pots moure, i més t'han d'anar a fer la compra i no pots fer absolutament res, doncs clar, però sí, clar, caus amb tristesa, entenc perfectament, no?, aquest sentiment de caure amb tristesa, de no entendre què està passant, de tenir un sentiment de desesperació i de por al mateix temps.
A banda de l'increment del sentiment de soledat, l'enquesta també conclou que el 59% de les persones grans s'ha sentit més vulnerable a conseqüència de la crisi sanitària, que alhora ha deixat al descobert la gran bretxa digital que existeix en aquesta franja d'edat. Per a Txell Teixidor, l'única fórmula per acabar amb aquest escenari és tenir en compte les necessitats de la gent gran, que, segons ha afirmat, han estat el col·lectiu diana d'aquesta pandèmia.
Aquests són els efectes de la pandèmia en el dia a dia de la gent gran, però quines són les dades d'avui? Tornen a pujar la velocitat de contagi i el risc de rebrot a Sabadell. Segons les dades del Departament de Salut, aquest dimarts, la velocitat de contagi ha pujat a l'1,20, mentre que el risc de rebrot creix fins als 273 punts. En canvi, la incidència acumulada 14 dies es manté en els 225 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han confirmat 27 casos més de coronavirus a la ciutat, però no hi ha hagut cap mort. Des de l'inici de la pandèmia, Sabadell acumula 15.326 contagis i 514 defuncions. Pel que fa a les persones vacunades aquest dimarts en són un total de 18.160, de les quals 4.752 ja han rebut la segona dosi.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Us ho dèiem en titular, Sabadell ha tancat el mes de febrer amb 190 desocupats més en relació al mes de gener i ara la xifra d'aturats s'enfila fins a les 15.546 persones. És el volum més gran registrat des del mes de març de 2016. En relació amb ara fa un any, la ciutat acumula 3.148 sabadellencs més sense feina. Al conjunt de la comarca, l'atur també ha crescut i 522 persones han perdut la seva ocupació al febrer, de manera que la xifra total de desocupats de la comarca s'enfila fins als 62.200.
A Catalunya l'atur també ha crescut al febrer en més de 4.200 persones i la xifra de desocupats se situa en les gairebé 512.300 persones. Si la pujada es compara amb el mateix mes del 2020, l'atur ha crescut prop d'un 30% i ara hi ha 117.000 parats més que fa un any. No n'hi havia tants des del gener del 2016. Al conjunt de l'Estat la xifra d'aturats supera els 4 milions de persones després de sumar prop de 44.500 desocupats més que al gener. L'atur ha crescut un 23,5% més respecte del gener passat, de manera que ara hi ha gairebé 762.800 persones aturades més que l'any anterior.
Moment de repassar altres notícies en format més breu. I en clau judicial us expliquem que la Fiscalia recorre al Suprem el tercer grau dels presos independentistes de Lledoners, entre els quals hi ha el sabadellenc Jordi Cuixart.
El Ministeri Fiscal ha presentat el recurs contra les interlocutòries que mantenien cautelarment el tercer grau dels presos per l'1 d'octubre. També havien demanat que se suspenguessin les sortides dels empresonats, però el jutjat ho va denegar. Aquest recurs afecta el president d'Òmnium, el sabadellenc Jordi Cuixart, i altres personalitats com Carme Forcadell i Dolors Bassa.
Llum verda a l'urbanització de la plaça pública l'antic vapor de Cal Born i Duc, al barri de l'Eixample.
La plaça s'ubica entre les voreres de l'illa de 6.400 metres quadrats i que configuren els carrers de Brutau, Güell i Ferrer, Salvat i Fra Luis de León. El projecte consisteix en ubicar una porxada on hi haurà un espai de memòria del passat tèxtil. L'espai també contindrà mobiliari urbà, com ara bancs i fanals.
Accident de trànsit a la carretera B-124 aquest matí, que ha deixat un vianant ferit.
L'home, que anava a peu, ha quedat ferit després que un cotxe li hagi donat un cop. Diverses unitats del SEM s'hi han desplaçat per atendre'l i finalment ha quedat conscient. També s'han mobilitzat dotacions dels Mossos i una unitat de bombers.
Els bombers precisament han aturat una fuita d'aigua en un aparcament comunitari.
Una canalització d'aigua es va trencar i va embassar el pàrquing situat al número 23 del carrer Sostre, minuts de 8:45 del matí, i dotacions de bombers que unitats de la policia municipal.
I acabem. Banc Sabadell ingressarà 1.800 milions d'euros del Fons de Garantia de Dipòsits per la compra de l'antiga CAM.
Fins ara el Fons de Garantia ha abonat 1.500 milions d'euros i al setembre vinent en pagarà 300 més. Són els últims pagaments en l'esquema de protecció d'actius signat durant l'operació de rescat de la CAM que el Sabadell va adquirir per un euro. A canvi de l'absorció de la CAM, el fons es va comprometre amb el banc a cobrir el 80% de les pèrdues generades pels actius tòxics de l'entitat.
Continuem endavant. Un nou fragment de la història del centre de Sabadell ha tornat a sortir a la llum amb noves troballes arqueològiques a la via Massaguer. La més destacada és la d'uns túnels subterranis, però també s'han identificat nous fragments de l'antiga muralla medieval i unes sitges per guardar gra on també hi havia alguna moneda de bronze. Tot plegat arran d'una excavació en marxa des del mes de novembre, prèvies a unes obres que s'han de fer a la zona.
Els túnels subterranis sempre han despertat molt interès en els arqueòlegs pel secretisme que els envolta i per la varietat d'interpretacions que es fan dels seus usos. L'arqueòleg Jordi Roig, de Rago Arqueologia i Patrimoni, assegura que els trobats a la via Massaguer tenien molt probablement una utilitat defensiva i n'ha apuntat el perquè. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Que es tracta d'unes galeries subterrànies que s'enfonsen sota terra, amb uns passadissos molt estrets que van fent com diferents girs i acaben sempre, tenen un final, no comuniquen amb res, tenen un final. I acaben amb una càmera circular rodona on hi ha com un petit banc per seure, de manera que és, en el fons és com una mena de refugi, d'amagatall, així en túnel, no? Allò com si ens venessin, per exemple, aquests refugis antiaeris que hi ha per Barcelona, que baixes i que tenen com un recorregut subterrani d'un passadís que després gira, després torna a girar, i hi ha com espais on està puntualment una estona, no?
Segons Roig, la troballa d'un nou fragment de muralla medieval també ha estat important, ja que permet donar una nova interpretació sobre com era la ciutat entre els segles XIII i XIV, concretament perquè demostra que el Raval estava dins dels murs que envoltaven la ciutat i no fora, com s'imaginava originàriament. Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu. L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Está claro que jugar cada tres días para nosotras es difícil. Ha sido un partido en el que han pasado muchas cosas a la primera parte.
Teníamos una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Per arribar al punt de les dues, és recta final del Notícies Migdia. Comencem parlant del Departament d'Interior, que vincula grups anarquistes amb l'incendi de la furgoneta de la Guàrdia Urbana a les manifestacions de dissabte per Pablo Hasél.
Dels 14 detinguts en els aldarulls de dissabte, la meitat pertanyen a grups d'ideologia anarquista. Els detinguts per l'incendi d'una furgoneta de la Guàrdia Urbana són un noi i una noia pertanyents a aquest grup antisistema. 5 dels 7 membres que van ser arrestats són de nacionalitat italiana. Els Mossos han atribuït la violència d'aquests grups a que actuen al marge de les reivindicacions de caire pacífic.
I Pimec aposta per reprendre la mobilitat a Catalunya i recuperar els sectors més afectats per la pandèmia.
La patronal de les Pimes defensa que aquesta mobilitat s'ha de reprendre progressivament arreu de Catalunya per reactivar la indústria econòmica abans de la Setmana Santa. El director de l'àrea de treball de Pimec, Josep Ginesta, ha defensat aquesta obertura.
Nosaltres seríem partidaris de que hi hagués una obertura progressiva de la mobilitat, entenent que la majoria de sectors afectats tenen estrictes plans de contingència, coneixen molt bé quines mesures han de prendre i que la ciutadania ja ha pres molts hàbits al voltant del comportament de la pandèmia.
Ginesta també creu que l'arribada de les vacunes hauria de permetre ser més generosos amb algunes activitats.
I el líder del PP, Pablo Casado, ha reclamat avui 7 anys de marge, com el que van tenir Aznar i Rajoy, per aprofundir l'alternativa i reunificar l'espai electoral del centre-dreta. Casado ho ha dit en un acte al costat de l'expresident José María Aznar, que en una entrevista recent a La Sexta va emplaçar el líder del PP a reflexionar sobre la pèrdua de l'espai electoral dels populars. Casado ha recordat que Aznar va disposar de temps per aconseguir que la majoria silenciosa, com ha dit, tornés al PP i a resistir que els que estan polaritzats moguin la formació en al·lusió a Vox. La cita entre Aznar i Casado ha tingut lloc a l'aula de lideratge de l'Institut Atlàntic de Govern de la Universitat Francisco de Vitoria, després que la cúpula actual del PP recelés de les manifestacions de l'expresident del govern espanyol. I en clau de cultura us expliquem avui que el Primavera Sound ha tornat a ajornar la celebració del seu 20è aniversari per culpa de la pandèmia.
Els organitzadors del festival han preparat un comunicat en què apunten que les restriccions actuals no permeten celebrar aquesta edició del Primavera Sound amb normalitat. L'ajornament es produeix després que els organitzadors hagin esgotat totes les vies possibles per celebrar l'edició d'enguany, oferint una experiència completa. Això suposa que la festa dels 20 anys d'aquest festival haurà de tornar a esperar un altre any.
Així arribem al punt final del Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Ara, la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.